A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I com que hi ha força coses i algunes mereixen explicació detallada, anem primer per la més bàsica que ens comentàvem fa un moment. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què es pot fer l'OAC per resoldre aquesta situació d'embús literal que hi ha ara?
Sí, de fet, el que s'està fent des de recursos humans doncs, és anar suplint aquestes baixes. De casualitat, diguem, pel que sigui, s'han posat de baixa moltes persones a la vegada, no? No sé, crec que hi va haver un moment que teníem 5 o 6 persones i per problemes de malalties de llarga durada, aquest ha estat el problema, i en algunes doncs, hem pogut suplir, però d'altres hem tingut problemes. Clar, pensa que hem de treure gent que està fent una altra cosa per posar-se a la UAC. Primer és buscar gent que ja hagi estat a la UAC per no tindre el que ensenyar. Si no pot ser, es busquen altres persones, però és evident que hi ha un problema. Després nosaltres tenim borses de treballadors, però, per exemple, quan entren a treballar, quan fem una... busquem, per exemple, administratius, no? I entren 3-4 administratius, queden, els que no han entrat es queden amb una borsa, però aquestes borses cada 2 anys es caduquen, les has de canviar. Llavors, el sistema de l'administració pública, de recursos humans, no és fàcil. I, per tant, cobrir les baixes a l'administració, així com a la privada, potser
d'avui per demà, en molts casos.
Exacte, d'avui per demà a l'administració pública és bastant més complicat. I aquí ja som plenament conscients, i de fet ja hem posat gent d'altres departaments, però clar, han de deixar de fer la feina que estan fent al seu departament. I això també ens complica bastant les coses.
Però i algú que assumeixi la feina que deixen de fer, exacte, perquè és traslladada.
Sí, sí. Esperem, això sí, que es recuperin tots el més aviat possible. També per la seva salut, sobretot.
L'esperaven ahir al Club de Mar, alcaldessa?
Sí. Bé, a veure, jo ja ho vaig dir, De fet, m'ho van dir abans, que si vindria, jo ja vaig dir que, home, jo... L'actuació de l'Ajuntament en aquest moment no és fàcil, no? Nosaltres hem d'actuar amb molta discreció, molt respecte per totes les administracions públiques i amb molta prudència. Clar, nosaltres ara estem treballant amb diferents expedients, diguem, per també aturar aquest enderroc, ara mateix, com hem dit sempre. O sigui, jo... vull deixar clar que, evidentment, no posem en dubte una sentència judicial, una sentència que fa 30 anys que estan avisant, per tant, no posarem en dubte de cap de les maneres, però sí que estem posant en dubte la manera que s'ha posat, que s'ha fet, que és que ha de ser en el 2 de juny, en plena temporada turística a Sitges, és un greu per Sitges, és que ja no només pel Club de Mar, per Sitges com a destinació turística, i després que no hi hagi un projecte clar, ni un projecte de futur del que es farà, ni un projecte del mentrestant, que només tirin a terra el Club de Mar i es quedi en peu al pícnic i al Kansas. No ens han explicat tot això, per tant, nosaltres amb això estem mostrant el nostre desacord per tot arreu, fins també al jutjat i també a costes. Per tant, nosaltres estem fent moltes actuacions, però el que no podrem fer com a institució és anar a actes de protesta. No podem anar al Club de Mar nosaltres quan som administració pública, i jo sóc l'alcaldessa de tot Sitges, m'entens? Jo defenso els interessos del poble, de tot Sitges. Per tant, en aquest sentit, jo entenc i espero que el Club de Mar això ho entengui. Jo no puc anar... també em van dir, el dia 2 has de venir aquí a lluitar. Home, jo el dia 2, quan jo sé, m'ho han dit per activa i per passiva, que han de fer aquesta recuperació possessòria, jo no puc venir aquí a dir que no, torneu les claus i que no sortiu d'aquí, perquè és un acte de deslleialtat institucional totalment, i a més en contra d'una sentència ferma judicial, que això jo no l'he posat mai en dubte. Per tant, què estem fent nosaltres ara, a part de tot el que hem fet, no? Primer, ahir ja vam entrar un escrit, ja ho vaig dir, els hi vaig dir al Club de Mar, al TCJ, o sigui, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un escrit d'incident d'execució de sentència. Això ho fem perquè considerem que s'estan excedint en els termes. Per què ho considerem? Perquè fins a data d'avui nosaltres sempre ens havien dit això, que ells volen la recuperació possessòria i que els havien posat una multa pecuniària, i per tant, ells en base a això ara diuen que ho tiren a terra. Per nosaltres això és excedir-se, que el Club de Mar està dient el mateix, Escolta'm, jo no tinc una sentència d'enderroc, jo tinc una sentència de que me n'he d'anar d'aquí. Per tant, nosaltres ja hem fet el TCJ i hem fet aquest escrit que el vam entrar ahir d'incident d'execució. I per altra banda, avui entràvem un escrit a la demarcació de costes, que és un requeriment de cessament, un requeriment de, ei, no tireu a terra això perquè esteu actuant per via de fet. La via de fet és això, nosaltres diem, costes, m'estàs dient que demà vens a tirar a terra això i no em portes ni un projecte, ni m'estàs demanant una llicència, ni m'estàs, per tant, esteu actuant en via de fet. Això que dona peu? Que si en 10 dies no es contesta, nosaltres ja com a administració pública podem posar un recurs contenciós administratiu. Per tant, nosaltres podem anar a la justícia, que fins ara l'Ajuntament no ha anat mai a la justícia. Això ens dona aquest peu. I paral·lelament a això...
Si no es contesta abans de 10 dies.
Exacte. I paral·lelament a això, avui mateix, com ahir, vam rebre el que era de preveure, que ha fet el Club de Mar. El Club de Mar tenia un recurs de cassació, que és a Madrid, pendent. Ells, en base a aquest recurs...
Aquest recurs de cassació al...
El Suprem.
El Suprem.
Exacte. Ells aquí... Ara han demanat unes cautelars, han dit, ei, com jo tinc allò allà pendent, et demano unes cautelars perquè ho aturis. Doncs ahir el Suprem ens va enviar una notificació, un avís, dient, hem rebut això del Club de Mar, teniu 24 hores per dir què en penseu vosaltres. Per tant, tinc tots els serveis jurídics treballant a tope amb tot això.
És a dir, el Tribunal Suprem, de la mateixa manera que vam saber que va arribar al Club de Mar aquesta acceptació de l'estudi de la pròrroga de l'execució a l'Ajuntament...
Bueno, o sigui, no s'ha suspès res, eh?
No s'ha suspès res.
O sigui, el Suprem el que diu és, escolta'm, el Club de Mar m'està demanant unes cautelaríssimes i que s'aturi això. Tu què en penses d'això? I tens 24 hores per contestar, són així.
Per
ho
tant,
van demanar ahir al migdia i avui a les 15 màxim ho estan tancant ara.
És a dir, l'Ajuntament ha de respondre ara al Tribunal Suprem sobre
les al·legacions. Exacte. I nosaltres... farem al·legacions dient que sí, que estem d'acord amb el Club de Mar i que, per tant, se'ls ha de respectar aquestes cautelars que demanen i, per tant, que s'aturi ara l'enderrocament. Però tot això, clar, et donen 24 hores
tornem
quan
a repetir,
estàs tancant.
Ha de quedar molt clar que això no és evitar l'enderroc, això és ajornar l'enderroc. Seria això, eh?
Exacte, tot això és per
és a dir...
ara mateix... aturar el que volen fer ara mateix. Perquè ho hem dit sempre, nosaltres ho vam explicar, que fa un any va venir...
Una pregunta, alcaldessa, el Tribunal Suprem, de la mateixa manera que li pregunta a l'Ajuntament, hem
sí.
de suposar que li preguntarà a costes.
Suposem que sí, clar. Suposo,
per tant, diguem-ne que l'Ajuntament es posicionarà com es posiciona
exacte,
el Club de Mar demanant la cautelaríssima
sí,
i costes
i
pot dir, no,
exacte,
endavant.
No ho sabem, sí, exacte.
D'acord. Té alguna forma l'Ajuntament de saber el posicionament de costes sobre això?
No, potser suposo...
Es pot trucar amb algú de la demarcació
si,
per dir...
No sé si ens ho fan arribar. La veritat és que els terminis són tan curts que nosaltres ara el que estem més tancats en respondre això, perquè a més són... Clar, aquí és el que hem dit abans, fa 30 anys que això està pendent. Per tant, s'han donat tantes voltes jurídiques, però tantes, que ara, depèn de què dius, ja és una mica... s'ha de mirar molt, filar molt prim.
Hi ha una qüestió que no sé si fins on us hem pogut explicar o no. Clar, el 1994 es parlava de l'enderroc.
Sí.
Hi havia una instrucció per l'enderroc. En canvi, el que hem escoltat aquests dies és que no hi ha una sentència que parli d'enderroc. És així, això?
No, jo el que tinc entès és que el 94 es va dir que havien de marxar perquè s'havia d'enderrocar. I el 2003 va venir la sentència d'enderroc.
Exacte,
i es va dir que es digués
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sí, ratificat. I a partir d'aquí, clar, de fet, l'any 90, no, que hi ha un ple del
sí,
municipi...
Sí, de l'abril del 90.
A l'abril del 90, que en aquell ple... El ple municipal de l'Ajuntament ja va dir que no es prorrogués, que no es tornés, s'havia acabat la concessió al Club de Mar,
sí.
I el ple en aquell moment ja va dir que no es prorrogués aquesta concessió. Per tant, el ple en aquell moment ja deia o que s'ho quedi l'Ajuntament,
sí,
o si no feu les actuacions que calgui,
que
deien. No? I amb això, llavors, després...
Costa, el Club de Mar
exacte,
va recórrer,
i llavors ja, això va pujar a la justícia. Però el que dèiem abans de la recuperació possessòria i el que diguem, el que vam fer nosaltres, ara fa un any vam venir aquí tota la gent de Costes, de la delegació del govern, els de la Generalitat, a veure-ho in situ, perquè ja ens estaven dient, és cert, que anaven dient, com sempre, anaven dient, ui, això arribarà un dia, això arribarà un dia. Molt bé. Vam dir, doncs veniu tots aquí, mirem-ho, a veure què podem fer. En el seu moment ells van dir, la nostra proposta és tirar-ho tot a terra perquè és la manera que es recuperarà la sorra i ja està, i llavors farem aquí recuperem la sorra i quedarem passeig i tal. I nosaltres vam dir, nosaltres us proposem que mireu també què passaria amb la sorra si deixem a l'edifici del Club de Mar, entenent que la llei diu que poden haver-hi, que es pot ocupar 300 metres quadrats, doncs nosaltres us fem una proposta en aquest sentit. I vam quedar així, i és el que els hi vam, això van venir el mes de març, i el mes d'abril nosaltres vam enviar un informe proposta on dèiem, tu m'estàs dient que ho tireu tot a terra perquè es recuperarà tota la sorra, jo et proposo, deixa el Club de Mar, allarga l'espigó, perquè entenem que allargant l'espigó i posant-lo direcció Vilanova, diguem, doncs també es pot recuperar sorra, i en base a això entenem que vosaltres, com a demarcació de costes, heu de fer uns estudis de la dinàmica del litoral exactament amb les dues propostes què passaria. I sempre vam dir que, de moment, si heu de fer la recuperació possessòria, que vol dir que la gent que està al Club de Mar marxi, però no tira a terra l'edifici, nosaltres vam dir, nosaltres ens encarregarem de l'edifici, el mantenim nosaltres, i és que en aquell moment fins i tot vam dir que es pot utilitzar com a refugi climàtic, que n'hi haguessin lavabos, que n'hi haguessin... I en aquell moment allà ens vam quedar. Què ens van dir després, quan ara, diguem, quan ens van avisar? Ens van dir, és que hi ha arribat una ordre de demolició.
Per què? En aquest any, algú ha vetllat perquè aquella proposta de l'Ajuntament, diguem-ne, se n'és treballant? O no s'ha parlat
no,
més?
No, nosaltres vam parlar amb Costes, vam dir, escolta, tenim això, ells van dir, és que clar, sembla ser que la idea nostra, ells, és evident que la seva idea era tirar-ho tot a terra. Ells veuen que és la millor opció. Però nosaltres no hem vist cap projecte ni cap estudi mediambiental que ens digui que realment la dinàmica del litoral es recuperarà del tot fent això. Què els hi dic jo també a Costes? Jo crec que el Ministeri i la demarcació s'ha quedat una mica atreçada en aquest sentit. Quan l'any 94 van dir s'ha de tirar a terra perquè si no es perdrà sorra, això ho van dir fa 30 anys. Les coses jo crec que han canviat molt. A part, evidentment, de l'emergència climàtica que tenim, doncs ara hi ha molts estudis i molts mitjans diferents, segurament, per recuperar la sorra. A mi el que a vegades em crea el dubte és, si ara ho tireu a terra perquè enteneu que uns edificis estan aturant la sorra i, per tant, i no feu res més, només ho tireu a terra i poseu sorra, qui ens diu que d'aquí 10 o 15 anys llavors no voldreu tirar a terra al Calípolis o al Mediterrani, perquè clar, la sorra, si no feu absolutament cap altra qüestió, no canvieu res. Per tant, per això nosaltres sempre hem defensat també mitjans sostenibles com la replantació de Posidònia, les barreres naturals, les dunes. Si no fan alguna actuació en aquest sentit, només tirar a terra tots els elements edificats, jo no crec que canviïn moltíssim les coses amb els anys, no? I això és el que trobem en falta amb el Ministeri.
Per tant, la qüestió ara és, fem una hipòtesi que resulti mínimament pragmàtica, perquè si no ens en sortirem. Imaginem-nos que a partir del recurs que ha presentat el Club de Mar al Tribunal Suprem, a partir de la pregunta que ha fet el Tribunal Suprem a l'Ajuntament sobre quin és el seu parer a l'entorn de l'ajornament de l'enderroc, i l'Ajuntament els hi diu que estem com el Club de Mar alineats, i vagin a saber què diu Costes. Però ens imaginem que l'enderroc s'ajorna,
sí,
i que s'ajorna fins a la tardor, que seria, diguem-ne, la possibilitat que els entesos veuen més plausible. En aquests mesos d'estiu es pot fer alguna cosa per intentar que aquesta sentència que en el seu dia es va pronunciar no sigui efectiva, o una sentència és una sentència i aquí no hi ha qui esborri això?
Clar, jo entenc que una sentència ferma com aquesta
no hi ha manera de...
No hi ha manera de tirar enrere. Entenc, tampoc. Però sí que m'agradaria, si ara aturessin l'enderrocament, asseure'ns amb el Ministeri i dir, a veure, anem a parlar de les possibles opcions. Sempre heu dit que es poden ocupar 300 metres quadrats. Anem a parlar o expliqueu-me exactament per què, si el Club de Mar es queda aquí, explica'm científicament i amb un argument de veritat, no amb aquests, amb aquestes propostes que han fet amb intel·ligència artificial, de que aquí hi haurà molta sorra. No, no, vull veure-ho de veritat, un projecte seriós que em digui que realment, si es queda un edifici com el, amb la tipologia del Club de Mar, amb la forma que té, doncs realment això no recuperarà la sorra.
És a dir, enteneu...
Perquè l'enderroc, l'excusa de l'enderroc és perquè és l'única manera que es recuperi la sorra.
És a dir, per una banda tindríem, des del punt de vista del Miteco, l'excusa és recuperar, tornar a recuperar platja, però evidentment hi ha una sentència judicial que li és igual la recuperació de platja o no, i que diu enderroca-ho. La història seria, per tant, que durant aquests mesos d'estiu, Ajuntament, institucions, Club de Mar, Ministeri, tothom, intentés, i vull creure l'alcaldessa que a partir del que ja l'Ajuntament va manifestar en el seu moment, que l'enderroc del Club de Mar es concentrés estrictament en aquelles parts que poden superar els 300 metres i que es pogués d'alguna manera, tot i produir-se un enderroc, salvar l'edifici original?
Sí, sí, nosaltres en l'informe aquest proposta el que fèiem era això, era l'edifici original que es mantenia i pels costats uns passos, uns serveis de pas per accedir, el de davant també hi ha amb la platja, amb la sorra, jo crec que era una proposta...
És a dir, que ja que s'ha d'executar un enderroc, que l'enderroc se centri en tot allò que va més enllà de l'edifici original del Club de Mar.
Després, una altra cosa és, parlaríem de qui ha d'ocupar aquest espai o com l'ha d'ocupar, que això amb el Club de Mar, i jo crec que ells també estan d'acord, ells han de regular la seva situació. Per tant, si el Club de Mar fos de l'Ajuntament, l'Ajuntament ja decidiria, no?, si s'ha de concessionar, si s'ha de fer un concurs públic, es presenti qui vulgui, si s'ha de quedar pel municipi, si s'ha... Aquesta és una altra part que crec que en això el Club de Mar també és conscient. Per tant, la recuperació possessòria que demanaven, jo crec que això sí que s'hauria de fer, perquè entenc que això és el primer també, que és el que ens van dir a nosaltres que farien, i de fet ho van fer amb el natació, que és el que hi ha sota del Kansas. Ells van dir, farem la recuperació possessòria, van anar allà, van dir a la gent que marxés i van posar unes làmines de ferro perquè quedés tancat
en el que eren aquells locals que ocupava el Club Natació, eh?
En aquell moment ens van dir, al Club de Mar haurem de fer el mateix, i clar, nosaltres sí que vam dir, home, posar unes plaques de ferro aquí al Club de Mar, per tancar-ho, vam dir, i l'Ajuntament s'ho queda, no us preocupeu, ho vigilarem, perquè aquí no se'ns posin ni ocupes ni es malmeti el patrimoni, ja ho vigilarem nosaltres, i per això vam fer el projecte aquest, i aquí ens vam quedar.
Aleshores, fins on és un parlar, però els inputs que podeu tenir, hi ha una certa possibilitat, o es pot confiar, en què el Tribunal Suprem decreti l'ajornament de l'enderroc?
Home, jo crec que estem fent moltíssimes actuacions per tot arreu. És a dir, el Club de Mar està fent la seva i l'Ajuntament estem fent la nostra. Jo crec que alguna, jo crec que sí, que hi ha possibilitats. A l'escrit aquest que hem fet d'incident d'execució, també jo crec que això es pot entendre. Jo crec que ho pot entendre, que el jutge pot dir, home, és veritat, vam dir una recuperació possessòria i una multa, i ara estem dient, vale, en base a allò, t'ho tiro a terra. Nosaltres creiem que aquí s'han extralimitat, i després la via de fet crec que també ens dona peu a fer un contenciós, i un contenciós, cuidado, que també pot aturar-ho, això.
Dues qüestions més. Primera, ahir també la presidenta del Club de Mar va fer esment que, si no recordo malament, ahir mateix, o com a molt tard avui, enviaven tota la tramitació per la declaració de bé cultural d'interès nacional.
Sí, sí.
Això pot ajudar en alguna cosa? O bé massa tard, perquè des del punt de vista, no sé si dir judicial o dels experts en la matèria, es pugui entendre que és una estratègia ficada per aquí.
Sí, es pot entendre com que ara ho demanes, ara que ja t'hem dit que van enderroquis. Bueno, jo crec que totes les vies s'han de buscar, totes. Però tampoc ens hem de basar que només és l'única solució al vecín, perquè hi ha d'altres llocs que no són vecín, diguem, i ja estan en peu, no? Encara que no estaven amb aquestes, no sé, ho dic pel Vivero, sí, o pel Xinguito, o qualsevol d'aquests que no són...
El Vivero té concessió, per això, eh?
Sí, en el seu moment, clar, jo entenc, suposo, que abans dels anys 90, abans que passés això, no?, la llei aquesta de costes, doncs ells van fer alguna altra tramitació, i potser pel deslinde també és diferent, Però jo crec que el del vecín, pues sí, evidentment, el màxim possible que puguem fer, s'ha de fer. El que és veritat és que, com s'ha dit, el vecín l'han de tramitar, l'han de demanar ells directament, que és com vam quedar, amb ells, ells ho han de demanar directament, i nosaltres en aquesta moció conjunta que estem intentant portar en el proper ple, que és demà?
De moment encara no hi és a l'ordre del dia, la moció conjunta.
No, perquè seria per via d'urgència, ja ho vam dir. L'entraríem per... Clar,
és a dir, encara està oberta aquesta possibilitat d'una moció conjunta.
Estem negociant ara tots els partits, perquè clar, a mi m'interessa que sigui... Clar, ha de ser una moció, diguem... Que posi d'acord a tothom, des de la CUP a Vox, passant pel PSC, no? Per tant, aquí ara estem amb negociant absolutament. Però un dels punts que posàvem en aquesta moció precisament és que instem a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura, que tinguin en compte que amb l'entrada de la sol·licitud de vecin del Club de Mar, que agilitzin aquests tràmits i que l'Ajuntament... atenent que vam declarar com vecil, que està dins del PEPA, que en fi, posem tota la retalia del que considerem, que entenem que ells ho agilitzin. Nosaltres sí que amb això volem fer força. Per mi, una moció conjunta d'un consistori amb nou partits polítics diferents, que tots ens posem d'acord per demanar això, jo crec que té molta força. Ara, fins a l'últim moment, pues, hem de negociar perquè tots estiguem d'acord.
Des del punt de vista pràctic, però, hores d'ara, només el Tribunal Suprem pot suspendre l'ordre d'execució del dilluns que ve.
Exacte,
és així.
Exacte.
Aleshores, la intenció de l'Ajuntament seria, si se suspèn l'ordre d'execució i, per tant, hi ha una moratòria dels mesos que siguin, intentar agafar aquella proposta, aquella idea que va deixar l'Ajuntament l'any passat sobre mantenir l'edifici original del Club de Mar i, si s'ha de complir un ordre d'execució d'enderroc, que s'enderroqui tot allò que superi els 300 metres quadrats i es pugui salvaguardar l'edifici original.
I que ens doni temps, i que ens doni temps, i a ells, evidentment, sobretot, a presentar el projecte ben fet.
És a dir,
perquè
que d'alguna manera...
un informe, era una proposta que fèiem. Ara, envia'm un projecte.
És a dir, que d'alguna manera es pugui conciliar l'execució d'un enderroc,
sí,
que és la sentència judicial.
S'està enderrocant, però no s'enderroca tot.
Però no s'enderroca.
Exacte. Aquí és on estem. A veure, creuarem els dits. Jo crec que sí, que...
Que aquesta primera part es pot complir.
Jo crec que sí. Jo crec que amb l'esforç que s'està fent per part de tothom, jo crec que sí. És cert que hi ha gent que diu... ara esteu apretant molt, ara esteu fent això quan hi ha 30 anys. Jo és que defenso a tots els governs que han passat abans que jo, perquè des d'un govern municipal poca cosa podem fer davant d'un litigi aquí judicial que hi ha entre el club i entre costes. Nosaltres poca cosa es pot fer més que el que s'ha anat fent. Es va declarar vecil, es va posar dins el PEPAC, vull dir, una administració municipal no pot anar allà i dir, escolti'm, quan ells sempre t'estan dient, de fet jo els hi vaig dir, m'haureu de demanar permís, llicència d'obres per dir això. I em van dir, perdona, això és casa nostra. És domini públic, marítim o terrestre, no t'hem de demanar res. Vull dir, que no és tan fàcil dir, oi, és que els governs ningú ha fet res i ara corren. No és veritat. Aquí tothom ha fet el que dins de les nostres limitacions hem pogut fer. I ara, evidentment, que ara estem actuant perquè ara podem actuar, perquè ara hi ha una sentència.
De fet, els paràgrafs de la llei de costa són molt explícits en això.
Sí.
Que en el domini marítim terrestre,
totalment.
Jo vinc, faig el que d'allò,
exacte.
No haig de demanar permís a ningú i haig de...
Exacte, però jo li dic, qualsevol persona, encara que sigui casa seva, que tira una casa, nosaltres obligatòriament li demanem un li autoritzem a l'enderroc amb una llicència d'enderroc i li demanem el projecte de lo que faràs. Això li demanem a tothom, encara que sigui casa teva. Bueno, perquè és el sòl públic d'aquí, de tots, no? Entenem? Però ells això...
Esclar, no. Vist això, que anem en temps de descompte, hem de suposar que en paral·lel alguna cosa o altra també s'hauria de posar en marxa per Pícnic i Kansas.
Sí,
perquè jo, allò de les barbes del vecino...
Clar, bé, jo entenc que ells encara tenen algun recurs pendent,
però...
i per això encara no els hi han tret. Sí, és evident que en Pícnic i Kansas, doncs, també no sé si es volen afegir amb la tramitació que està de vecin, seria una opció, tot i que és cert que, com hem dit, i aquí no podem enganyar, si ens diuen que el màxim d'ocupació són 300 metres quadrats i fa 30 anys que els estan dient que això va a terra, és molt difícil que aquests se n'en surtin. Jo ho veig més complicat, sincerament.
És a dir, en el fons, pot ser, diguem-ne, relativament més justificable la salvació de l'edifici del Club de Mar que no els de Pícnic i Kansas i la piscina Maria Teresa.
Sí, exacte, perquè la tramitació del vecí en principi es fa per l'edifici del Club de Mar i per la piscina. Ja ho veurem,
el que, pel conjunt de les dues coses.
Aquest, exacte.
Això sí. No vol dir per...
Però el vecí és de tot.
Bé, de tot, sí, des dels gronxadors fins al Kansas.
Per tant, bueno, jo crec que si s'arriba a aturar això, aleshores és asseure's i parlar de tot plegat. Per mi és molt important a l'estudi de la dinàmica del litoral, exactament què diu. A mi m'agradaria veure-ho.
Clar, però això és aquell que dirà, perquè en una sentència judicial no li expliqui vostè la dinàmica
clar,
del litoral.
Clar, però
no?
Mil projectes sí que m'agradaria que m'expliquessin exactament com penseu recuperar la sorra i què penseu fer en el futur, perquè és que tampoc ho veig tan clar. Tampoc és una cosa novedosa. Si fa 30 anys, si voleu fer el que vau dir fa 30 anys, jo no ho tinc tan clar que sigui el mateix el que s'ha de fer, no? Tinc els meus dubtes amb això.
És clar. Arribats a aquest punt i amb una certa esperança aquesta solució final que passi per l'ajornament. I esteu confiada?
Jo espero que sí, ho estem fent tot.
Quan s'ha de saber això?
El què?
Perquè, esclar, l'ordre d'execució es pot dir uns dia 2, clar. Hem d'entendre que jo dissabte que i diumenge no deuen ser hàbils, no?
No, però jo entenc que fins al mateix moment...
Sí?
Jo entenc que sí, que em poden dir alguna cosa. Jo crec que sí.
És a dir, fins i tot el dilluns al matí...
Jo crec que sí. Nosaltres apurarem al màxim possible. Ho tenim claríssim.
D'acord. Vinga, anem per una altra qüestió perquè abordarem tres temes, bàsicament. Anem per l'assumpte de les instal·lacions del Consorci de Documentació i després anirem per aquesta promoció de les 482 vivendes, que és un dels temes primordials del ple de demà.
Sí.
Bé, com vostès saben, una moció en el darrer ple municipal instant a la municipalització de les instal·lacions del Club Natació en paral·lel a aquesta subhasta, que haig d'entendre, alcaldessa, encara és oberta el període de la subhasta?
Sí,
encara
estem
és oberta,
a la tercera proposta.
A la tercera proposta. Sí. Aquesta moció, des del punt de vista, perquè saben tots vostès que les mocions s'han de validar pels serveis tècnics, té recorregut? No el té?
Home, aquesta moció demanava aturar la subhasta i en aquell moment ja es va dir, que entenc que això sí que evidentment es contestarà per escrit, però la subhasta és una decisió que es va aprovar a la Junta General del Consorci i que per tant és una decisió que ha pres la Junta General del Consorci, que està a l'Ajuntament, sí, però que també està el club i que també està l'oposició. I la Junta General va aprovar això. Nosaltres com a Ajuntament, un ple de l'Ajuntament ara no pot dir
no
al
pot
Consorci...
Revertir aquesta decisió.
No li pot revertir, perquè amb el que ha costat que el Consorci, de fet, aquí hem arribat perquè no ens posàvem mai d'acord. Desgraciadament, han passat 10 anys des de que el 2015 van dir el consorci aquest s'ha de liquidar, hem estat 10 anys perquè hi ha hagut un bloqueig també i també clarament per part del club de no arribar mai a un acord per liquidar-ho.
Entenc,
i ara, ara que hem arribat a l'acord, que és per llei...
Entenc, per tant, que l'administrador concursal, que és el representant legal del club, també vol
la
subhasta.
Exacte, evidentment. Home, és que ho ha aprovat la Junta. Hem fet una Junta, s'ha votat, i la Junta, finalment, després d'haver fet moltíssimes altres opcions, es va dir, doncs s'ha de fer la subhasta,
aleshores...
i es va aprovar. I el ple, amb tot el respecte, però no pot imposar-se ara sobre... una junta d'un consorci, per molt que formem part.
Però clar, què passa quan la majoria del ple creu que aquesta no és la manera i que la manera és la municipalització i insta la municipalització d'aquesta instal·lació?
Bueno, a veure, tornem-hi. Això és un consorci i el consorci s'ha de liquidar. I per arribar a una liquidació, tots, absolutament tots els procediments que s'han fet ens han dit que hem d'acabar aquí. Una altra cosa és quan s'acabi tot això, què fem amb l'edifici? Pues no ho sé, però això de municipalitzar no és com les llars d'infants, diguem. No és un, és un privat que durant molt de temps, pel que sigui, doncs s'ha portat, podríem dir, és que no vull dir a la ruïna, però realment el club ha tingut molts problemes econòmics i l'Ajuntament l'ha anat salvant durant moltíssims anys. De fet, han posat més de 5 milions d'euros i va començar el consorci precisament per salvar-lo. Es van posar diners, es va fer la hipoteca i no s'ha resolt. Han seguit perdent diners, no han pagat lloguers, no han pagat llum, no han pagat... Tornem a estar les mateixes, no podem tornar a fer el mateix. No podem dir, vinga, va, doncs tornem a posar més diners. És que a més és contra llei.
Us pregunto, i és un parlar per parlar, En el cas que tampoc anés bé aquesta tercera subhasta i, per tant, diguéssim, tornés a quedar desert això, algú pot pensar, home, abans que malvendre-ho, millor que t'ho quedis perquè et valdrà més que t'ho quedis tu com a patrimoni que no malvenut. Aquesta seria una possibilitat si la subhasta no surt ara?
Si la subhasta finalment queda deserta, ja ho veurem. La meva obligació... Com a responsable dels diners públics de tot Sitges, la meva obligació és rescabalar tot el que s'ha perdut amb tot aquest negoci que es va fer fa molts anys. Per tant, la meva prioritat ara és rescabalar aquests diners i, per tant, acabar amb la subhasta fins a l'últim dia. Com acabi la subhasta aquesta i en el moment que estem, aleshores ja ho veurem. Ja ho veurem. I la subhasta és un procediment administratiu públic normal que fan totes les administracions. La Generalitat cada dia en fa de subhastes perquè rep cases, equipaments, tal, i es subhasten. I és una cosa absolutament normal. El que no és de rebut és que un partit polític se'n vagi a la Fiscalia per denunciar un procediment administratiu i, per tant, per posar davant de la justícia a treballadors i treballadores que han fet això, perquè són procediments administratius. A mi em sap moltíssim greu que hi hagi gent que actui, que judicialitzi la política. Tu has de fer política, i la política no és anar als jutjats i denunciar a tothom, perquè els polítics passem de llarg, però els funcionaris allà es queden, I allà es queden, que tenen una marca, diguem, de que, ui, estàs a la Fiscalia perquè un dia vas fer un document, home... En sèrio? Que després de no sé quants anys que estem intentant resoldre això per deixar net el municipi, per deixar net a l'administració, perquè jo la meva, és veritat que jo el primer dia que vaig entrar en aquest ajuntament em van dir: Aurora, això del Club Natació s'ha de resoldre, perquè és absolutament mal fet el que s'està fent. No s'està fent la Junta General del Consorci, no s'està liquidant un consorci que la llei us està obligant. Vull dir, no es podia no actuar, no es podia no actuar. Actues i llavors hi ha partits polítics que van i ho denuncien a la Fiscalia. Per què? Per què? Per anar contra treballadors i treballadores, perquè al final són qui ho pagaran més car, més que nosaltres, perquè els polítics, com ho dic, nosaltres passem de llarg, els altres estan aquí.
Entenc, per tant, en el cas que la subhasta no sortís bé, que haurien de ser de nou intervenció, secretaria,
el
Consorci de la Natació, l'administrador concursal, l'Ajuntament, qui decidís.
Exacte.
Aleshores, si hi ha alguna altra via possible que no sigui tornar a subhastar a la baixa.
I que la liquidació del Consorci encara no es fa. Això és com qualsevol empresa que acaba en quiebra i al final es té que vendre tot i no es pot tancar l'empresa fins que no es ven tot, no? No fa molt va passar amb el Palau de la Música,
sí,
no? Que tenia béns i cases, ponai, i fins que no es venen tot no es pot liquidar el consorci. I nosaltres tenim l'obligació per llei de liquidar aquest consorci. Per tant, bueno, estarem fins al final, clar.
Ràpidament, abans de parlar d'aquesta modificació del Pla General que ha de permetre la promoció de 482 habitatges, el ple de demà porta també aquella aprovació de model de gestió hotelera que en el seu dia va portar tant debat i que fa referència a la possibilitat de la construcció d'un hotel a la peça de terreny on hi ha l'escenari del Festival Jardins de Terramar, però que és un model d'hotel amb una gestió diferent de la tradicional. És això?
Sí.
És això.
La famosa clau 13. Jo ho vaig dir en el seu moment, Vaig dir, abans del Festival de Terramar, això passarà pel ple. Hem anat justet, però hem anat. No, ho dic perquè en aquell moment també ens van insistir moltíssim que això... Sí, són temes molt, 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 molt complexes urbanísticament. Si algú té la paciència i les ganes de llegir-se els documents, que se'ls llegeixi.
És a dir, allà si podia fer un hotel, es demanava fer un hotel, però amb un model de gestió diferent, perquè
exacte,
tothom ens entengui, dels hotels tradicionals, que vindria a ser, alcaldessa, una mena de multipropietat.
Sí, i que la llei ho permet. És a dir, nosaltres aquella clau urbanística... O sigui, l'urbanisme està definit per claus, no? Que vol dir que tu amb una clau pots fer residencial, o pots fer equipament, o pots fer hotel. I aquesta és una clau hotelera. I nosaltres, perquè fos aquí Sitges, teníem un punt especial que no deixava fer la divisió horitzontal. I ells, i aquí se'ns demanava que es pogués fer, com es fa tot arreu, perquè a més a més l'ús hoteler... pogués aplicar-se a qualsevol altra propietat, com és el condomini, no? Que és el que deien ells. I això es pot fer. El que passa és que va quedar pendent perquè s'havia aprovat inicialment. Es va aprovar definitivament per urbanisme de la Generalitat. I urbanisme l'únic que ens va dir és definir exactament aquest ús hoteler que ara permeteu fer aquesta divisió horitzontal, exactament en el decret d'urbanisme... Què vol dir aquest ús hoteler? I el que estem dient és que aquest hotel, bàsicament el que estem dient aquí és que aquest hotel han de ser habitacions d'hotel. Que aquí el que no pot ser és que per via d'aquesta modificació acabis fent un ús residencial, perquè no és una clau d'ús residencial i l'ús residencial té unes altres prestacions i han de fer unes sessions, és molt diferent. Per tant, el que portem a aprovació aquí bàsicament és això, és sí, ho pots fer, però que quedi clar
que, això...
que ets un hotel, que no és ús residencial. Uh-huh. Bàsicament és això, però això ha costat molt.
I això vol dir, ras i curt, que allà es podrà fer un hotel i que un dia o altre l'escenari del Festival Jardins de Terrassa.
Encara falta temps, perquè falta temps. Han de demanar llicència, han d'enviar projecte, vull dir, això és llarg, però bueno, almenys ara ja es pot fer.
Anem per la modificació més important, que és la que ha de permetre aquesta promoció de 482 habitatges públics, que ja més o menys ens veu comentar la darrera vegada que us vam tenir aquí, i que ha de propiciar habitatge amb zona verda.
Exacte. Per mi això sí que, evidentment, és el tema més important que portem en aquest ple i segurament és un dels temes més importants de tota la legislatura, perquè el que portem en aquest ple és una modificació urbanística, bàsicament, perquè puguem fer 482 habitatges en aquelles parcel·les. Quina diferència hi ha amb la legislatura passada? Nosaltres teníem una sèrie de parcel·les que hi eren un solar i que podies fer edificar i per això va anar bastant ràpid. Ara tenim tres parcel·les que estan al costat, justament allà a la plana, al costat d'on vam fer els últims HPO, que la manera urbanística que estava distribuït era molt complexa, molt complicada. I per tant, fins ara hem estat treballant, que ja vam començar la legislatura passada, fent un concurs d'idees per de quina manera poses tots aquests habitatges, però que realment no sigui allò un búnquer ni que estigui adaptat a l'entorn, i això ha costat molt, és veritat, no és fàcil, perquè urbanísticament també planteja molts problemes. Què hem fet? Hem agafat aquesta parcel·la, que en veritat són tres illes de territori, són tres illes de parcel·les, i conjuntament anem a fer una modificació que agafa un altre àmbit, que és la zona verda que hi ha al costat de l'edifici del Venus, aquells edificis tan alts que tenim, allà al mig hi ha una zona verda, que allò fa molts anys, el 2009, es va fer un conveni, és privada, i es va fer un conveni amb el privat, que se'ls va dir en aquell moment que allà podrien construir uns pàrquings.
Sí.
I que allà hi havia aquesta zona verda privada, a veure com, i si no se'ls hauria de pagar. Allò també és un forat que hi ha allà al mig que crea moltes dificultats urbanístiques. Què hem fet? Amb les illes on volem fer l'habitatge i amb aquesta illa creem com un àmbit, un sol àmbit, per tant el treballem conjuntament. Hem agafat la zona verda aquesta del Venus,
sí,
i la traslladem tota a on van els habitatges socials. Això ens permetrà que allà hi haurà una àrea verda privada pels que viuen allà, però també una àrea verda molt gran pública, que a més permetrà que estiguin oberts aquells edificis, que no sigui una construcció com un gueto tancat, sinó que estiguin oberts. Això ens anirà molt bé per l'HPO. I a canvi, aquí en el Venus, permetem a l'ús aquest de soterrani, de fer aparcament, que tenia tot el dret aquest privat, i a la part de dalt deixem un espai on quedarà el sòl com a equipament públic, un equipament petit de 500 metres quadrats. Un equipament, abans hi ha gent que diu, oh, fareu un edifici, potser no. Un equipament pot ser un centre social,
sí, sí,
o pot ser un equipament esportiu, pot ser, jo què sé, no sé, un parc de calistènia, sí, sí, no sé.
Però això pot ser un equipament de fins a 500 metres quadrats.
Exacte. I en els laterals, una zona verda privada pels veïns, que ells també sempre ho havien demanat. Era una parcel·la molt complicada, aquesta parcel·la, perquè era verda, privada, amb l'acord aquest del soterrani. En fi, aquí hi havia un lío urbanístic important arrossegat des del 2009. I jo crec que amb aquesta combinació tothom surt guanyant. Surt guanyant l'edificació on anem a fer l'habitatge social, perquè quedarà molt més maco, diguem, i molt més aprofitable per tothom, perquè hi haurà una zona verda gran, es podrà creuar, no quedarà absolutament tancat, es podran fer els 482 habitatges, importantíssim, i per altra banda ens queda un problema que teníem allà amb un privat des de feia molts anys, amb una àrea mig privada, mig pública, en fi, un problema que tindrem un sòl d'equipament públic, municipal, amb unes àrees de jardí privats, que a més ja s'han fet a l'ús aquest i per tant són dels veïns. No? Jo crec que, perquè va haver-hi un moment en el seu dia que es va dir allà de construir habitatge, no es farà habitatge al Venus, no n'hi haurà habitatge, n'hi haurà aquest... Ara el que estem fent, com diuen els urbanistes, estem fent les taques urbanístiques, ara no estem dient, ja farçaran així a l'habitatge o a l'equipament, ara no estem dient res, estem fent la taca urbanística. I al fer la taca també hi ha bloqueges que allà no es farà res més. És a dir, si ara diguem que el Venus serà aquestes zones verdes privades més l'equipament aquest, ja no es podrà fer un habitatge o un no sé què, ja no es podrà fer. Només es podrà fer el que la taca urbanística diu que es permet fer.
11:29, en un minut, la preocupació que hi ha en el món, en l'àmbit escolar, per al proper curs, i l'assumpte dels mòduls i on poden anar parats, etcètera, etcètera. Sí. Les AFES es trobaran amb el departament aquest divendres. Alcaldessa, hi haurà mòduls aquí al final?
A veure, encara no se sap, eh? Estem en el procés de preinscripció. Cada moment tinc entès jo que a I3 no hi ha problemes, ni crec que hi ha problemes si no recordo mal, a tercer i a cinquè, crec. Però, per tant, estem en preinscripció. Per tant, encara no s'ha dit res. És veritat que la Generalitat, quan van entrar aquest nou govern, jo crec que es van avançar massa i van dir farem una nova escola, sense potser mirar bé els números, no ho sé, eh? I en aquell moment van dir sí, sí, farem una nova escola. I nosaltres vam dir, home, fantàstic, per fi, vam dir on podia ser, vam dir la sessió de terrenys, què hem de fer per fer la sessió de terrenys, ens vam volcar de seguida perquè ens van dir que ens van a fer una nova escola. Ara sembla que hem tornat a revisar els números i ja no veuen tan clar que poden fer una nova escola, no ho sé. I per tant estan mirant a veure si han de posar, que també això també era previsible, perquè una nova escola, per molt que ens haguessin dit que sí, no la teníem en un any, ni en dos, ni en quatre, crec jo. Per tant, et diuen, potser haurem de posar barracons, potser, i hem de mirar a on posem aquests barracons. No està decidit, que sàpiga jo, no? He sentit que hi ha gent que diu, bueno, potser en el seu moment es va dir a l'Utrillo, perquè era la més gran. Ara es diu, no, és que l'ACNES només té una línia. Bueno, això ho decidirà la Generalitat, ho han de dir ells, però primer han de veure en aquesta preinscripció exactament com queda. Si realment fan falta o no, que això, doncs, a veure, si han dit que no fan una escola perquè els números no surten, perquè potser no hi ha tanta demanda, doncs a veure què passa ara, no? Jo crec que ara estem en aquest moment encara de preinscripció.
Dits creuats. Alcaldessa, gràcies. Fins a propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia.